Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El passat cap de setmana, els Mossos d'Esquadra van identificar un total de 79 persones per incomplir el confinament i l'aïllament per ser positiu o contacte de Covid a la comarca de la Terra Alta. En aquesta comarca encara hi ha 16 brots actius dels 54 identificats a les Terres de l'Ebre. Mossos i policies locals també van aixecar 126 actes per saltar-se el confinament comarcal, 73 a la Terra Alta, i es van fer 35 inspeccions en establiments i restaurants de la comarca terraltina sense cap denúncia. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha recordat que es mantindrà la pressió policial per tal de controlar el compliment de les restriccions vigents i ha insistit en que cal seguir respectant les mesures perquè la crisi sanitària no ha acabat. Així, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, detallava d'aquesta manera les actes i identificacions que es van fer en el dispositiu especial de Mossos el passat cap de setmana a la comarca de la Terra Alta.
Nosaltres hem continuat a través de Mossos fent aquestes actes d'inspecció i al mateix temps també es va fer un dispositiu especial a la comarca de la Terra Alta, que va ser una de les conclusions que es va traure de la reunió amb els alcaldes, de la qual se van fer 79 identificacions, bàsicament doncs, per gent que se saltava el confinament. Al final, doncs, bueno, algunes van acabar, han acabat en 73 actes d'inspecció, que majoritàriament és tal com diem abans pel tema de la mobilitat. També val a dir que s'han fet 35 inspeccions a bars i restaurants que únicament s'ha fet inspecció per veure com treballen i de la manera que es va, sense que s'aixequés cap acte. Vale? Per tant, això és positiu. Vol dir que la gent, a hores d'ara, als restaurants, quan hi van els Mossos, ja hi ha la distància de seguretat necessària. Per tant, s'han fet 35 inspeccions sense cap acte aixecada, i això és molt positiu.
També el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, demana a la ciutadania que l'obertura de la mobilitat no es tradueixi en un relaxament de les mesures de prevenció per tal de fer front a la Covid.
Però això no vol dir de cap de les maneres que s'hagi acabat la situació de crisi que estem patint, sinó tot el contrari. Han de continuar prenent mesures de distància, de neteja de mans, de mascareta i, en definitiva, tot un seguit de mesures per a que això no pugui ser un relaxament, sinó que jo crec que continuem en un estat complicat i el qual hem de continuar en aquesta situació que, com bé deia la directora territorial, la Mar Lleixà, és una situació controlada, però que encara continuem patint els efectes de l'índex, que aquí a Terres de l'Ebre és un índex elevat, bàsicament, tal com hem dit sempre, pel número d'habitants. L'efecte serra aquí a Terres de l'Ebre té molt a veure, tan pront estem al pic més alt com al pic baix, bàsicament per tal com ha passat esta setmana passada en la comarca de la Terra Alta.
Xavier Pallarès també ha volgut recordar que s'han de complir les trobades en grups reduïts de 6 persones i ha apuntat que la pressió policial per controlar el compliment de les restriccions es mantindrà.
Evidentment, a partir del dia 26 s'obri el que és la mobilitat a nivell de país, però això no vol dir que tenim que baixar la guàrdia i això no vol dir que se poden fer festes il·legals o que es poden fer festes en grups de gent de més de 6 persones. Ho dic perquè la pressió policial perquè alguns veïns mos truquen i mos avisen de que han vist pues un grup de gent a un lloc determinat fent una festa o fent una concentració, bàsicament això sempre és perquè la gent mos avisa. Vale? Llavors, quan s'actua, trobes en lo que mos anem trobant. Per tant, vol dir que les inspeccions a llocs on se troben concentracions de gent que no es poden celebrar, continuaran fent-se. Per tant, el tema de la mobilitat està molt bé, però la mobilitat en molt de seny.
Finalment, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha explicat que està llest ja el pla de represa de les festes amb bous i que es podrà posar en marxa quan la situació epidemiològica ho permeti.
Tenim un pla de represa, insisteixo, que el posarem en marxa quan les condicions sanitàries permetisquen posar-ho en marxa. Però que, evidentment, el pla de represa que vam pactar, que vam negociar, s'ha passat, aquí es té que passar, que en aquest cas és el Departament de Cultura, perquè en el moment que el tema de les festes s'aixeca, que vol dir que es pugui fer festes majors quan en unes condicions determinades que el Procicat les marcarà, evidentment ho farem. El tema d'un concert és un tema estàtic. En el moment que tu vas a un concert és estàtic. El tema dels bous, per molt que mos diguin, no és un tema estàtic. El tema dels bous és un tema que tu vas a una plaça de bous, surt una vaquilla, surten nois, noies, joves o notes joves a saltar-li i a torejar-lo, i per tant no té res a veure això en un concert de música o en una obra de teatre.
Així, Xavier Pallarès ha volgut recordar que tot i l'obertura de la mobilitat es mantindrà la pressió policial per tal de controlar el compliment de les restriccions vigents i ha insistit en que cal seguir respectant les mesures perquè la crisi sanitària no ha acabat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El cribatge massiu que es va fer aquest passat dimecres a l'IES Terra Alta de Gandesa no ha detectat cap nou cas de Covid entre els alumnes i el personal del centre. Es van fer 332 proves, 329 negatives i 3 que caldrà repetir perquè el resultat no és concloent. El cribatge es va activar arran del confinament de 4 aules d'aquest centre. Encara es controlen sense brots actius de Covid a la comarca, la majoria a Gandesa. D'altra banda, el Departament de Salut ha informat que les hospitalitzacions a les Terres de l'Ebre segueixen augmentant. Actualment, a l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, hi ha 15 persones a la UCI, 10 de les quals amb diagnòstic Covid i 11 pacients amb Covid a planta. També hi ha 5 pacients contagiats ingressats a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. I és que la situació epidemiològica a la regió de les Terres de l'Ebre és de calma tensa. Mentre augmenten les hospitalitzacions, les dades epidemiològiques milloren. Les comarques que tenen pitjor dinàmica són la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El risc de rebrot i la velocitat de propagació és de 1.050 i 1.13 a la Terra Alta, on els índexs estan remetent, però ha empitjorat a la comarca de la Ribera d'Ebre, on es registra un risc de rebrot de 480 i una velocitat de propagació de 1.34. D'altra banda, a la comarca del Baix Ebre, el risc de rebrot ha augmentat fins a 148, i la velocitat de propagació està en 1.33. A la comarca del Montsià, el risc de rebrot és de 88 i la velocitat de propagació és de 0.80. La campanya de recollida de fruita dolça a les Terres de l'Ebre ja té llestos els protocols per tal d'evitar contagis de la Covid. Així, el Departament de Salut, Agricultura i Treball i Afers Socials, juntament amb les empreses del sector, han preparat un document de recomanacions d'actuació davant de la Covid. Inclou les pautes per tal de garantir els espais de treball, allotjaments, transports i municipis segurs i també es mantindrà un diàleg constant per tal de poder resoldre dubtes i gestionar casos i situacions que puguin sobrevenir. També es prepararan albergs per acollir contagiats en quarantena. La campanya de la fruita dolça ja s'ha iniciat tímidament amb la recollida de les primeres cireres i aviat se seguirà amb el préssec i l'albercoc. Es concentra sobretot a la comarca de la Ribera d'Ebre, on es contracten entre 1.200 i 1.700 temporers durant la campanya. El subdirector de Salut Pública a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Conrad Casas, ha explicat que el document de recomanacions per a la campanya de la fruita dolça s'ha emmirallat en les lliçons apreses l'any passat a Lleida.
Aquest document incorpora l'experiència de campanyes anteriors. L'any passat vam viure situacions molt complicades a la demarcació de Lleida i tot allò que vam provar i que ens va funcionar s'ha incorporat en aquest pla de treball. Un pla de treball que pivota sobre 4 eixos bàsics que són el d'empresa segura, allotjament segur, transport segur i municipi segur. Volem que les empreses esdevinguin espais de treball segurs per a totes les persones que hi treballen. Quan podríem dir que el que ens agradaria tenir són espais lliures de Covid. També els treballadors d'aquestes empreses, treballadors temporals que venen d'altres llocs, d'altres territoris i que estaran allotjats en espais que cedeixen els municipis o que posen les mateixes empreses, volem també que siguin espais segurs per als treballadors que estiguin allotjats.
I és que a la comarca de la Ribera d'Ebre es contracten entre 1.200 i 1.700 temporers durant la campanya de la fruita dolça. 1.300 l'any passat, la meitat de la comarca del Baix Ebre i el Montsià. La majoria són treballadors de proximitat que es desplacen en vehicles particulars i tornen a casa a dormir. Per això, Conrad Casas ha apuntat que cal reforçar les mesures de prevenció en els trajectes entre l'allotjament i el lloc de treball.
I també volem que el transport que es faci entre l'empresa i els allotjaments, o entre l'allotjament i l'empresa, siguin transports en el que en diem segurs, o sigui que s'hi compleixin totes les mesures preventives. De res ens serviria tenir o esmerçar esforços en tenir empreses segures i allotjaments segurs si després la mobilitat entre aquests dos espais no es fa de forma correcta.
El subdirector de Salut Pública a Tarragona i l'Ebre, Conrad Casas, també ha apuntat que enguany es reforça la prevenció amb els cribatges puntuals i amb la possible vacunació, si s'autoritza, per al col·lectiu en funció de la quantitat que se'n disposi.
En aquest element se n'hi afegeixen dos de nous, un que vam començar a experimentar l'any passat i que s'ha demostrat útil en determinades situacions, que és o que són els cribatges puntuals o seriats en els treballadors i les empreses. L'objectiu d'aquests cribatges no és altre que detectar aquelles persones, aquells treballadors asimptomàtics que podien esdevenir una font de contagi dins l'àmbit laboral. I el tercer element que l'any passat no teníem i que no ens imaginàvem tenir a aquestes alçades són les vacunes. En aquests moments disposem d'un ventall de quatre vacunes que podem utilitzar si les circumstàncies ho requereixen i l'estratègia vacunal així ens ho autoritza fer-ho, que dependrà una miqueta del tipus de vacuna que ens arribin i sobretot de la quantitat, i en funció d'aquests elements podríem en determinades situacions fer actuacions puntuals de vacunació amb determinats col·lectius o en determinades empreses.
Per la seva banda, el membre de l'Executiva Nacional de la Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, Jaume Miquel Aleu, ha apuntat que la campanya de la fruita dolça a la comarca de la Ribera d'Ebre és menys complicada que a Lleida per la casuística de les explotacions i els temporers.
Tenim molt clar, és que nosaltres ja la vam viure. Vam viure una campanya en ple confinament i que es plantejava molt complicada, molt complicada, molt complicada, perquè les casuístiques de la nostra comarca i de la nostra forma de les explotacions i això és molt menys complicada que la zona de Lleida. A veure, sí que demanem que si es fa alguna cosa ni puguem estar beneficiats, però és molt més, o sigui, genera molta menys por la campanya que pugui passar aquí a la Ribera que no pas la que pugui passar a la zona de Lleida. Perquè, a veure, amb explotacions més petites, gent més coneguda, nosaltres no movem gent en autobusos aquí a la Ribera. Gent en vehicle particular, menys gent per l'explotació, mos coneixen de sempre, ja l'any passat ja es va fer moltes mesures per a evitar i si seguís igual.
Aleu també ha volgut apuntar que totes les mesures que ja es van prendre l'any passat es mantindran i que s'ha après a millorar-les i augmentar la prevenció.
Però és que ja la van fer l'any passat, aquests protocols. Exactament els mateixos protocols, exactament. Sabent més el que hi ha, perquè l'any passat potser no sabíem el que hi havia, i mos pensàvem que podria passar qualsevol cosa estranya, i en canvi ara no. Ara, per exemple, prioritzem la higiene abans d'anar a buscar ningú, no abans de començar la feina. O sigui, quan la gent arriba per a marxar cap al camp, a veure, vinga, ara és el moviment.
D'aquesta manera, Salut, Agricultura i Treball i Afers Socials, juntament amb les empreses del sector, ja han preparat un document de recomanacions d'actuació davant de la Covid. Els ajuntaments i els consells comarcals també tenen establerts els protocols d'actuació per tal de coordinar les actuacions en situacions de brot i fer-ne d'específiques si cal incrementar les mesures preventives de cara a la població o els temporers.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La plataforma en defensa de l'Ebre s'oposa a un possible minitrasbassament de l'Ebre cap al Baix Camp. La plataforma denuncia que autoritzar més de traccions d'aigua del riu amb noves concessions del Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, és incongruent amb defensa del Delta. Les borges del Camp, Alforja, Ruiz de Cols, Botarell, l'Aleixà i Vinaplana són els sis pobles del Baix Camp que ho estan demanant. Argumenten que pateixen contaminació dels aqüífers i problemes d'abastiment en episodis puntuals de sequera. Els alcaldes d'aquests municipis es reuniran aquest mateix divendres per emetre un posicionament conjunt per defensar aquest projecte, amb un cost valorat en 5,3 milions d'euros en la primera fase, si bé podria enfilar-se fins als 8 milions d'euros. Per la seva banda, la plataforma en defensa de l'Ebre, tal com explica la seva portaveu Matilde Font, s'oposen a qualsevol detracció d'aigua a la conca de l'Ebre perquè acaba, han dit, perjudicant el delta, i insisteixen en fer una moratòria i racionalitzar l'ús de l'aigua de l'Ebre.
La plataforma en defensa de l'Ebre, com fa 21 anys que estem explicant, qualsevol detracció d'aigua que es puga fer en tota la conca de l'Ebre, és igual que siga Santander, que és la capçalera, que siga aquí baix a nivell del CAT, qualsevol detracció que es faça, al final aquí repercutís en tot és el delta de l'Ebre, que és el tram final del riu. I això són faves contades, no n'hi ha més. I, per tant, estem totalment en contra de qualsevol detracció. Fa 21 anys que estem demanant una moratòria de qualsevol detracció d'aigua del riu Ebre, tant siga per regadius, com siga per indústries, com que siga pel que siga. Pensem que s'ha de fer una moratòria, deixar-ho tot en stand-by, que ja té prou detraccions el riu Ebre en tota la seva conca, i a partir d'aquí fer una racionalització d'exactament què és el que volem. Si volem salvar el delta, haurem de fer polítiques que no detraguen més aigua i que facin baixar pel riu més cabals i, evidentment, els sediments que el delta necessita i que estan retinguts en tots els embassaments, en quasi els 200 embassaments que n'hi ha en tota la conca.
Des de la plataforma en defensa de l'Ebre en reclamen que el Consorci d'Aigües de Tarragona ha d'anar retornant cabals al riu i critiquen que la Generalitat faci polítiques incongruents que perjudiquen el delta.
Si just fa anys que estem demanant que el que ha de fer el CAP és anar retornant cabals dels que agafa ara cap aquí, cap al delta, perquè el delta ho necessita, el que no farem serà aprovar que, a més del que s'enduen ara, continuen emportant-se'n més. Vull dir, és que és una incongruència. I per part de la Generalitat, el que els demanem és que deixen de fer polítiques mediambientals tan incongruents com dir que volen salvar el delta de l'Ebre i, per un altre costat, anar aprovant plans per fer més detraccions, tant siga a nivell del canal Segarra-Garrigues, com siga a nivell del canal Xerta-Sénia, com siga a nivell del CAT, per ampliar la xarxa de portar aigua del CAT més amunt del que ja ho fa ara.
Matilde Font també ha criticat que la Generalitat, per una banda, s'oposi al trasbassament del Santander, mentre per l'altra autoritza nous canals de regadiu i concessions del Consorci d'Aigües de Tarragona.
Per un altre costat, també volem que deixin de ser incongruents i que no s'oposen a trasbassaments com el de Santander, que evidentment a la plataforma tampoc m'ho sembla gens bé, evidentment, però per un altre costat ells estiguen ampliant o vulguen ampliar i fer detraccions d'aquí, de lo que és, lo que es correspon a ells, de l'àrea de Tarragona. Vull dir, no pot ser.
Finalment, la portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Matilde Font, també ha explicat que han mantingut reunions amb els municipis que plantegen un nou mini trasbassament i que informaran a la ciutadania del seu impacte.
Els alcaldes i el Consell Comarcal d'allà volen allargar el CAR, han tingut reunions amb ells i sí, continuarem treballant, evidentment, i continuarem fent coses conjuntes, començant per escrits per alertar a la població i explicar-los exactament què passa en tot això, perquè la gent se n'entera quan ho veu escrit, perquè abans ningú li ha explicat res, i a partir d'aquí continuarem treballant conjuntament i fent tot el que tinguem al nostre abast i a l'abast d'ells per oposar-nos a tota aquesta sèrie de detraccions de cabals del riu Ebre.
Mentre 6 poblacions de la comarca del Baix Camp estan reclamant l'arribada de l'aigua de l'Ebre per problemes de nitrats als aqüífers i etapes de sequera, la plataforma en defensa de l'Ebre denuncia que autoritzar més detraccions d'aigua del riu amb noves concessions del Consorci d'Aigües de Tarragona és incongruent amb defensar el delta.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Telefònica ha encès aquest passat dimecres la xarxa 5G a Amposta. Així, la ciutadania i les empreses de la capital del Montsià ja tenen la cobertura mòbil de cinquena generació desplegada per la companyia, que arriba ja a 236 municipis, el 83% de la població catalana. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha destacat que amb el 5G se situa Amposta al mapa i es connecta la ciutat de forma ràpida amb tot el món. El 5G permet una connectivitat ultraràpida, de molt baixa latència i capacitat per a connectar a milions de dispositius. També permet construir ciutats intel·ligents, agilitzar els serveis d'emergència i afavorir la mobilitat. Els municipis que tenen cobertura 5G, com en el cas d'Amposta, ja poden gestionar els problemes de trànsit a través del cotxe connectat, augmentar la seguretat pública amb sistemes d'identificació immediata que alerten a les autoritats de situacions perilloses, com són els accidents, i també desplegar la Internet de les coses, per a fer les ciutats més netes, més eficients energèticament i amb edificis intel·ligents. Com ha remarcat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, suposa més competitivitat i més serveis per a les empreses i la ciutadania, sobretot amb el teletreball consolidant-se així com una eina important. La cobertura 5G a la capital del Montsià arriba a més del 81% de la població. La central nuclear Vandellòs 2 s'ha aturat per un incident a la xarxa elèctrica originat a l'exterior. Ascó ha frenat així la seva reconnexió després de detectar-se una deficiència en una bomba de refrigerant del reactor. I és que la nuclear Vandellòs 2 va entrar en parada automàtica aquest dimecres poc després de les 11 de la nit arran d'un incident transitori elèctric en la xarxa de 400 kV originat a l'exterior de la central, que va fer saltar les proteccions elèctriques del generador principal. L'incident també va afectar una de les barres de salvaguarda, reduint temporalment la seva tensió, fet que va provocar l'arrencada del generador dièsel d'emergència, sense que arribés a acoblar-se a la barra. Segons ha informat el Consell de Seguretat Nuclear i l'empresa gestora, ANAF, la planta es troba en espera calenta, mentre els tècnics comproven i efectuen les proves que permetin resoldre aquesta incidència abans de reconnectar-se a la xarxa. D'acord amb el comunicat del Consell de Seguretat Nuclear i de la mateixa empresa gestora, els sistemes de seguretat de les dues plantes han funcionat d'acord amb el seu disseny i les incidències no han tingut impacte en la seguretat de les persones ni en el medi ambient. Després de recórrer la llicència d'obres municipals i de presentar un contenciós administratiu contra la Generalitat per la licitació del desmantellament del monument franquista a Tortosa, el col·lectiu que defensa la seva interpretació recollirà signatures per reobrir el debat al ple municipal de l'Ajuntament de Tortosa. Els representants d'aquest col·lectiu per la reinterpretació del monument de la Batalla de l'Ebre a Tortosa, el Corembe, han anunciat una campanya per tal de frenar la retirada del monòlit dedicat als caiguts del bàndol franquista en la Batalla de l'Ebre perquè pugui ser, de nou, catalogat pel seu valor artístic i convertit en un símbol de la pau i la reconciliació amb projecció internacional. L'objectiu de Corembe és arribar al mínim de 400 firmes exigit perquè la iniciativa popular pugui ser debatuda al ple ordinari del mes de juny. El portaveu de Corembe, Joan Otero, explica d'aquesta manera que la iniciativa popular vol paralitzar el desmantellament del monument feixista i evitar així la seva destrucció.
Proposarem una iniciativa popular per a recollir firmes i presentar al ple la nostra idea. La nostra idea de positivitat, de convivència, de que tenim una alternativa a la destrucció, tenim una alternativa al valor artístic del monument a Tortosa i de la qual ens hem de sentir orgullosos. No anem en ganes de destruir, en això ja se n'encarreguen altres, sinó el nostre tema és construir. Demanarem també que es paralitzi qualsevol procediment de desmantellament del monument.
I és que des de Corembe, el seu portaveu, Joan Otero, es reclama catalogar de nou el monument franquista i reinterpretar-lo, ha dit, com un símbol de pau i solidaritat en l'àmbit internacional.
Vull remarcar també que no estem fent una història del passat, sinó que estem parlant de futur, de la que estaríem nosaltres disposats a parlar en el govern municipal, en tots els grups, i de dir, senyors, pensem que perdem una oportunitat, donem-nos-la, tornem-lo a catalogar, llevem-nos este estigma del tema del franquisme, que no va a cap puesto. Tortosa no és una ciutat franquista, no és una ciutat fascista, i per tant ajudeu-nos a llevar aquest estigma perquè poguéssim mantenir un monument que seria un monument reconstruït, reinterpretat. Per a mantenir-lo tal com està, evidentment, nosaltres tampoc estem aquí. Vull dir, volem una altra visió del tema. Tortosa, durant l'edat mitjana, marcava el preu dels cereals a tota la Mediterrània. Durant el segle XIX, inicis del XX, marcava el preu de l'oli de quasi tot el món. I pensem que durant el segle XXI, i una miqueta tenir en voluntat de tots, Tortosa podria ser un valor de pau i de solidaritat i de reconciliació mundial.
Joan Otero també ha volgut utilitzar un vers satíric per tal de criticar la iniciativa provinent de fora de la ciutat de Tortosa de retirar el monument feixista de l'Ebre i no respectar el resultat de la consulta.
Van estar un temps amagats, plens de ràbia i desespero, però no han escarmentat, tornen a ensenyar el plomero. I sense frase ampulosa, los vull dir d'una vegada que els tontos aquí a Tortosa va endur-se'ls la riada. És a dir, no mos fotin en lo pèl, no heu de pensar per natros, natros vam valorar el que volem, vam votar majoritàriament la reinterpretació i demanem que així es complisca. Que mos tenen al costat, no hem de negar qualsevol cosa que ens demaniguen, estem aquí per això, i no, com ha dit Albert abans, som una gent molt heterogènia, molt transversal, que no va per conceptes ideològics, sinó de l'estima a Tortosa i per manifestar que tenim aquí un actiu que el podem aprofitar moltíssim i que ens pot posar a Tortosa, possiblement a un lloc desconegut. Jo penso que molt desconegut per al que ens pensem.
D'aquesta manera, els partidaris de reinterpretar el monument franquista de Tortosa estan recollint firmes per portar al ple que s'aturi la retirada i demanen al Departament de Justícia que destini a reinterpretar el monolit els recursos per al seu desmantellament.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Johnny Depp interpreta el fotògraf Eugene Smith en un film biogràfic que s'apropa a un moment clau de la carrera del fotoperiodista, un reportatge sobre un vessament químic al Japó. Dels estudis Ghibli arriba Earwig i la Bruja, una pel·lícula d'animació que s'allunya del tradicional estil anime i pels aficionats al cinema d'acció s'estrena Nadie. Un succés inesperat fa que un pare de família tregui a la llum la seva part més fosca.
Hay una empresa en Japón que lleva muchos años vertiendo residuos al mar. La gente necesita ayuda. Necesitamos atención global. Te necesitamos.
Johnny Depp torna a la gran pantalla amb El fotógrafo de Minamata. Depp és Eugene Smith, un reconegut fotoperiodista durant la Segona Guerra Mundial que a principis dels 70 es troba desconnectat de la seva carrera. En aquest film biogràfic veiem com la revista Life el va enviar a Minamata, una ciutat japonesa, la població de la qual patia enverinament per mercuri a causa de vessaments industrials. Smith es va implicar a fons i les seves fotografies van servir per denunciar els fets.
No, ¿por qué?
¿Has pensado alguna vez si te gustaría que te adoptasen para poder irte a un sitio diferente?
No, aquí todo el mundo hace lo que a mí me apetece.
L'estudi Ghibli s'allunya del seu tradicional estil anime a Earwig i la Bruja. La protagonista, Earwig, és una nena òrfana encantada de viure a l'orfenat St. Morwell's. Tot canvia el dia que ve la llaga i la mandràgora l'adopten. La seva nova casa és màgica i està plena de llibres d'encanteris, pocions i habitacions invisibles. Fent servir el seu ingeni i l'ajuda d'un gat xerraire, decideix demostrar al món qui mana a la casa.
És mandràgora.
¿Qué? ¿Pero tú hablas?
Conjuro para protegerse de todas las magias.
¿Se llevaron qué? ¿Unos 20 dólares y un reloj viejo? Señor Mancera, ¿consiguió darle con el palo?
No.
Habrías podido con ellos.
A Nadie, el Hutch és un pare de família corrent que un dia que uns lladres entren a casa seva decideix no fer-los front per evitar complicacions. Aquest fet farà que el seu fill i la seva dona s'allunyin d'ell. Tot plegat li provocarà un conflicte interior que provocarà que surti la llum al seu costat més fosc.
¿Quién coño es usted?
Yo no soy nadie.
La previsió del temps.
I ara és moment de conèixer el nostre informatiu, quina és la previsió meteorològica per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo.
Hola, bon dia. Durant les hores centrals d'aquest divendres hem d'esperar que es torni a formar alguns ruixats a punts de l'interior de Catalunya. Atenció, perquè localment poden acompanyats de tempesta i fins i tot ser d'intensitat forta, principalment a punts del prelitoral i també de la Catalunya central. A més, de cara ja a la propera matinada ens arribarà un altre episodi de precipitacions que en aquest cas arribarà a pràcticament tot el país. Unes precipitacions que, sobretot fins al migdia de dissabte, poden ser generals, poden ser d'intensitat entre feble i moderada i, novament, localment, podran ser d'intensitat forta, principalment demà fins al migdia a punts del litoral, prelitoral i també de la meitat oest del país. A partir de la tarda, en general, aquestes precipitacions quedaran restringides a la meitat nord de Catalunya, tot i que a l'extrem sud també poden aparèixer de forma més dispersa. La temperatura demà serà més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.